una setmana més, continuem, ja portem unes dues setmanes d'este programa Pixel Maestrat, on com sempre parlem de tecnologia, parlem de vídeo, de foto, de cine, parlarem de moltes coses, intel·ligència artificial, i bueno, avui sí que tenim un tema més nostre, no? Un tema més d'aquí del nostre territori, José Luis Beltrán, aficionat en concret al cine, però també molt important membre del jurat, va ser membre del jurat del Festival Agustí Comés. José Luis Beltrán, bon dia, i també bon dia Albert Gavaldà, com no, el director del programa.
Bon dia, Cristian, bon dia, José Luis.
Bon dia, Albert, bon dia, Cristian. Moltes gràcies per aquesta oportunitat de poder parlar, no?, del que tant m'agrada, que és el cine i la tecnologia.
José Luis, el tema d'avui lo volem orientar una mica a la intel·ligència artificial aplicada al cine, en tota la nova repercussió, perquè no hem d'obviar que la intel·ligència artificial està ja a tots els àmbits de la vida i, com no, també al cine. Llavors, arran d'aquí, pues, bueno, ja han començat a sortir festivals com el Rhein Film Festival, que, bueno, dedicat al món de cinematogràfic dins de la intel·ligència artificial. Quin significat té això per a la indústria cinematogràfica?
Per a mi té molts defectes, és difícil quantificar-los tots, però té molts defectes. El primer dels efectes que té és que es redueixen costos, ja que hi ha molts de processos, sobretot previs, i també en l'edició, que es poden reduir gràcies a la intel·ligència artificial. També democratitza molt el fet d'accedir a la possibilitat de crear continguts audiovisuals. Qualsevol persona amb un ordenador o connexió a internet té la capacitat de produir. Tots han utilitzat aplicacions actualment que permeten fer vídeo a partir d'una foto o que permeten inclús generar una sèrie a medida, no? És a dir, té molts defectes. Defectes en costos, defectes en sostenibilitat, defectes en productivitat. És a dir, podem arribar a un nivell de producció molt elevat que mai havíem aconseguit. Mm. Respecte al que comentaves del Rhein Film Fest, és el primer festival que hi ha exclusivament d'intel·ligència artificial a Europa, i l'han fet aquí a Espanya. Concretament es celebra a Barcelona al juny.
Mm-hmm. I quines repercussions té això a nivell de la quantitat, la qualitat, els llocs de treball que això pot traure o ficar? Perquè, clar, igual que pot traure llocs de treball, també ne pot produir de nous. Quin seria el balanç en quant a el que et deia, quantitat, qualitat i llocs de treball?
Jo crec que és imprevisible. Jo penso des de la meva perspectiva com a membre del jurat, per exemple, i nosaltres tenim que fer una selecció de continguts. Si això s'obri i se pot utilitzar la intel·ligència artificial, no se fiquen barreres, la producció serà extrema. Hi haurà tanta quantitat que serà molt difícil de filtrar. Llavors, a nivell de treball, doncs hi haurà molta gent que ja no serà necessària. Per exemple, crear els storyboards, jo que treballava en tant dibuixant i de més, ja no serà tan necessari, ni siquiera en edició, en programes. I després, com ha jurat que et deia, doncs filtrar tota aquesta quantitat de material, doncs serà difícil. Serà difícil. Llavors podria arribar-se a un punt en el que es generen altres tipus de feina que desconeixem. No sé, ja fa un temps va sortir el concepte de prompter, ara ja està una mica caducat, perquè la pròpia intel·ligència te genera el prompt, o sigui, te millora el prompt. És bastant complicat. Però, bueno, ja t'he dit, com a jurat, molta feina. Si és que tenim que veure totes les possibilitats que genera la IA, tots els continguts, molta feina.
Mm-hmm. Parlant de la creació, no? Tant d'imatges com de vídeo, però també com el tema del guió, no? Algo molt important per crear una peça cinematogràfica. Com veus tu, no? Tot el procés, perquè la veritat que avui en dia crear per exemple, pues un curtmetratge, una pel·lícula, és un procés bastant arduo, perquè tens que començar pel guió, tens que reunir-te diverses voltes, i avui en dia a lo millor en 3-4 clics ho tindrem pràcticament la preproducció feta, no?
Sí, jo crec que aquest és el punt, no? Jo crec que és molt important quan s'està generant el guió les primeres cerques d'idees, les primeres estructures, al principi és quan pot ajudar molt. És a dir, a nivell actoral, quan ja s'estigui rodant i demés, és complicat. Però en la pre- i la postproducció pot ajudar moltíssim. De fet, en moltes pel·lícules, en moltes produccions actuals, s'està utilitzant en el guió, en el moment previ. per a intentar desenvolupar trames que enganxen al públic. E inclús això es lliga moltes vegades amb els algoritmes. És a dir, es mira què és el que pot funcionar i el que no pot funcionar. Això està en detriment del que és el propi autor, perquè al final el que se fan són adaptacions al públic.
Uh-huh. I fins quin punt l'espectador sabrà si una obra audiovisual s'ha fet en un 100%, 0%, 50% per IA o per humans? Perquè, clar, és molt fàcil un humà que a través d'una IA faci un, pues, un guió o bueno, un storyboard o el que siga, no? Seria just o legítim que també el espectador se l'avisés quins cantons han sigut obra humana, quins cantons o quines parts de l'obra han sigut fetes per la IA? Què creus tu que seria l'honest?
Per a mi l'honest seria dir quines parts han sigut realitzades amb IA o amb el suport d'IA i amb quina IA. Això actualment és bastant difícil, de fet jo poques vegades ho he vist, que t'informen de si s'ha fet ús o no de la IA. Sabem que hi ha moltes produccions, Netflix últimament ho està admitint, va parlar en el seu moment del Cosmonauta, dient que aquesta sí que havia tingut unes parts fetes amb intel·ligència artificial. Estem seguríssims, jo crec que tots estem segurs, que com dèiem abans, a nivell de guió, això també s'ha fet. També a nivell de postproducció també s'ha utilitzat la IA. El que no sabem és en quins casos s'ha utilitzat, i crec que l'honest seria dir en quins punts s'utilitza aquest recurs. Respecte a la... crec que has preguntat sobre la relació amb la realitat i demés. Uh-huh. La intel·ligència artificial encara crec que li queda molt de camí i en certa forma se detecten algunes coses, no? Se pot arribar a saber que s'ha utilitzat intel·ligència artificial. Això anirà evolucionant i millorarà amb el temps. Jo, per exemple, vaig ser extra en la sèrie de Juego de Tronos, allà a Peníscola, al castell de Peníscola, i jo ja en aquell temps no parlàvem d'intel·ligència artificial, però parlàvem de la tecnologia i del CGI, etcètera, no? Uh-huh. I jo li vaig plantejar a l'equip tècnic d'allí de per què venien a Peníscola a rodar. Dic, si total, al final de tot el que hi ha aquí, en una escena, per exemple, aprofitàvem molt poquet. I me van dir que la realitat sempre pesa molt. És a dir, només que hi hagi una quarta part de la imatge que sigui real, ja apareix real. Uh-huh. Però si tot es genera artificial, se nota que és artificial. M'han dit, val la pena per un 10% d'imatge, un 25% d'imatge, desplaçar-te a un lloc i que eixa roca, eixa pedra sigui real.
Uh-huh. Parlant de sobre eixe tema, no? El valor artístic o el valor que sobretot els directors de cine apliquen quan fan un guió, quan tenen un guió i el modifiquen i l'adapten a la peça que ells volen fer, en la intel·ligència artificial, eixe valor artístic, emocional, etc., el podrem veure dins d'una pel·lícula o simplement serà algo que no transcendirà del tema intel·ligència artificial, no? Perquè sabem que, bueno, la intel·ligència artificial, el tema d'emocions o algo més transcendent no està tan definit, no?
Sí, clar, el que passa és que al final es perd una mica el concepte d'autor. Sempre existirà perquè hi ha un públic, hi ha espectadors i hi ha algú que crea continguts. Per tant, l'autor existeix. El que passa és que aquí cobra rellevància el contingut. És a dir, l'autor és més quasi un escriptor que redacta prompt i al final el que té que defendre o que podria tindre copyright és el prompt, diguéssim. I el que acabem veient són unes imatges. Aquestes imatges poden tindre més o menys sensibilitat, però diguéssim que se distancia el que és l'autor de lo que és el propi contingut, i el contingut cobra més rellevància. Llavors jo crec que es perd una mica aquest concepte d'autor. També és cert que no anirà tot el món a escriure i fer vídeos tots amb intel·ligència artificial, sinó que moltes vegades també és més pràctic el propi rodatge. Per exemple, la ubicació de càmeres en intel·ligència artificial pot costar bastant de que siguin entesos els punts en els que es volen col·locar, mentre que físicament és molt fàcil, tu col·loques una càmera en un lloc i ahí està. Això a nivell de prompt, per exemple, pot ser difícil de que t'agafi exactament la distància que tu vols, la posició que tu vols. Llavors, jo el que considero és això, no? Que se produeix un distanciament entre autor i contingut i obra, i també una democratització que porta a una productivitat extrema. Això fa plantejar moltes coses també sobre els espectadors, no? No hi ha tants espectadors per tant de contingut al final.
Hi ha una ferramenta parlant de postproducció, bueno, de tota la vida no? Estos últims anys en el CGI, en els efectes especials, no havien introduït la intel·ligència artificial, però bueno, hi ha diverses ferramentes, una d'elles el VO3, que és una ferramenta d'intel·ligència artificial que pràcticament és molt difícil, no?, d'identificar si un vídeo o un tros d'una seqüència està fet per intel·ligència artificial o està gravat. El dia de demà algun dia podrem veure, no?, una pel·lícula sencera gravada per IA.
Sí, de fet, ja abans he comentat que hi havia unes intel·ligències artificials que te feien una sèrie a medida, o sigui, tal com tu volies. Netflix ja està desenvolupant la seva pròpia intel·ligència artificial per a poder-te fer una sèrie a medida, no? És una mica com elige tu pròpia aventura, però de continguts. Podràs crear sèries, podràs crear pel·lícules. Que arriben a aparèixer reals, de moment jo crec que no. O sigui, jo no crec que este any arribem a veure coses que pugues dir reals. Almenys a mi no m'ho semblen, eh? Vull dir, sí que ja veig continguts i són sorprenents, però no acabo de veure-ho real.
Mm-hmm. Encara que la tendència actual és que s'utilitza cada vegada més la intel·ligència artificial, igual que vam veure amb el primer capítol de Pixel Maestrat, doncs una cançó generada pel Sona, que és una aplicació que et fa cançons a mida del que tu vulguis, és una mica també el que tu dius, no? Que pots fer una pel·lícula amb escoge tu pròpia aventura o arriba't a un punt, què prefieres, que el protagonista vaya per la izquierda o salte al monte, no? I llavors la pel·lícula anar derivant entre el que tu has fet, no? Una mica la tua pròpia aventura. No creus que tot aquest consum audiovisual de fer-se un cada mateix pot canviar totalment el paradigma del cine tal com l'entenem ara i que puguen desaparèixer les sales de cine i altres activitats així massives i que ja sigui un consum més individual?
Sí, totalment. És a dir, al final la producció extrema, el fet de ser tan productius que tots podem generar tot tipus de contingut, el que farà és que tampoc hi haurà tant d'espectador per a això. I a més, si tu te ho pots perfilar, si te ho pots customitzar, adaptar als seus interessos, doncs llavors ja no necessitaràs desplaçar-te per veure. Jo crec que el valor dels festivals i del cinema sempre estarà allí. El que passa és que la gent, a lo millor també, al tindre tots els recursos al seu abast, se torna més individualista o, diguéssim, se desconnecta més de la societat i del resto. És a dir, sí que crec que pot tindre un efecte de tancament, no? També crec que pot tindre un efecte a nivell comunicatiu. És a dir, si nosaltres ens podem comunicar tan fàcilment amb imatges, tot ho pots transformar en imatge, una imatge en vàlida màxim de paraules, a lo millor s'acaba empobrint el llenguatge, o també podria ser que el llenguatge acabi sent molt, molt limitat, no? Que parlem tipus prompt. No ho sé, però des de luego sí, crec que afectarà els cinemes, no crec que positivament, i crec que afectarà com consumim. De fet, una persona sola podria ser com una plataforma ja. És a dir, jo podria crear diversos continguts, donar-li nom a aquesta plataforma i dir, mira, a qui li interessa que em pagués subscripció o el que sigui. Podria ser.
Sí, però mira, com a contrapès, el món del teatre se podria veure afavorit, no? Perquè el teatre representaria lo autèntic, que les persones en temps real, sense cap tecnologia més que els focos, les llums, el so, no? Diràs que com a contrapunt, no? Lo que és lo genuïno, no? Igual que ara, pues, hi ha molta gent que ha tornat als LPs, als cassets, inclús imapures, no? Tornen allò a lo genuí, no? En contra de tot ja lo digital. Pot haver també aquest efecte, no sé, és una premonició, però... però és un pensament, però no té per què complir-se, no? Però tinc la sensació de que en aquest món ja tant que no se separa el que és la intel·ligència artificial de lo real, anar a lo genuí, l'autèntic, com seria lo teatre, diràs que podria tenir, pues, una forta pujada, no?, per valorar aquest esforç humà i aquesta realitat.
Sí, absolutament. Ara te faré una analogia que m'ha vingut al cap mentre estaves fent la pregunta i estaves formulant la teva idea. Per exemple, jo soc professor, no?, i resulta que jo demano que me faiguen treballs, que me faiguen investigació, que me faiguen exercicis, activitats i demés. Resulta que amb la intel·ligència artificial qualsevol cosa és relativament fàcil. És a dir, tu pots demanar un informe sobre el que estem parlant ara mateix i te pot fer un informe complet, bueno, pot fer qualsevol cosa. Llavors, què s'està veient afavorit o què s'està veient reforçat a nivell educatiu? Jo, com a professor, què estic veient? Doncs que ara tirem, entre cometes, del teatre. És a dir, que els alumnes facin presentacions, que els alumnes simulen un podcast, que hi hagi més participació, diguéssim, entre cometes, teatral, no? D'expressió. A nivell de continguts, com estaves dient, doncs a lo millor si tan fàcil és generar continguts i tan fàcil és accedir a ell, a lo millor la gràcia estarà en anar a veure coses diferents, com seria el teatre. Jo crec que estic d'acord amb tu en que potser altres sectors, altres mons de l'art, es veien afavorits, altres perjudicats. Jo crec que a nivell, a lo millor, de pintura, murals i tal, ens veurem perjudicats. Però a nivell de teatre, precisament, crec que podria, sí, se podria veure afavorit. Mm-hmm.
Parlant del tema de, sobretot de les càmeres, no? Hi ha diversos directors de cine que bueno, tenen diverses opinions respecte a la intel·ligència artificial, i una d'elles és que no podran recrear, no?, el film. Per exemple, hi ha molts d'ells que segueixen gravant en cinta, segueixen gravant com se gravava tota la vida, en analògic, aunque després ho tenen que convertir a digital. Però creus que totes aquestes opinions respecte a Elaura, no?, que té una pel·lícula gravada en analògic, la intel·ligència artificial ho canviarà, això?
Sí, jo crec que canviarà, però bàsicament per generacions. És a dir, hi ha generacions que ja ni es plantejaran agafar una càmera en el sentit tradicional. És a dir, ese serà el canvi. Jo entenc que la gent que té una certa... L'altre dia llegia que el promig dels millors directors espanyols està en els 45 anys, 50... Aquesta gent li agrada les càmeres, però quan canviem de generació això ja anirà, ja serà diferent. I hi haurà molta gent que estarà disposada a treballar en digital sense cap problema. Quin avantatge té l'ús de càmeres, com deia abans, a nivell físic? Doncs que és molt ràpid saber on la col·loques i el que veus. A nivell digital, doncs, a lo millor aquestes persones més majors, diguéssim, no tenen la paciència d'anar perfilant el prompt fins que tragui exactament la posició, fins que tragui exactament com volen ells la imatge. I és més fàcil col·locar algo físicament i dir, mira, aquest és l'enquadre. Uh-huh. Llavors, per a futures generacions sí que afectarà, penso jo, per als nous, no? Uh-huh. Però qui està acostumbrat a treballar amb la càmera i amb més analògic, entre cometes, jo crec que continuarà.
José Luis, ja fa anys el cine, tantes vegades que ha fet premonicions, no?, de tot el que vindria, ja feien pel·lícules que feien un futur utòpic o distòpic de lo que seria la intel·ligència artificial. Jo recordo una pel·lícula que es diu Her, del Joaquin Phoenix, que me va encantar, i que parlava una mica del futur de les relacions humanes amb la intel·ligència artificial. Sé que coneixes aquesta pel·lícula, parla'ns una mica d'ella, de lo que ens deia, i també comentamos si hi ha més pel·lícules que en el passat han fet referència a aquestes noves tecnologies que en aquell moment era ciència-ficció i que actualment són realitat.
Sí, bueno, Her és la pel·lícula mítica d'algo que pareixia molt llunyà i al final tampoc ha passat tant de temps i s'està donant, no? És la possibilitat de comunicar-te, inclús enamorar-te d'un software que té la capacitat de portar una conversa coherent. Llavors, en el cas de Her, recomano molt aquesta pel·lícula, es veu tota l'evolució del protagonista, des d'un cert escepticisme fins a un convenciment de que aquesta intel·ligència és un ser vivent, és algo que existís i que inclús et pots enamorar d'ell. Això té moltes repercussions, actualment han hagut algunes notícies que haureu sentit, una era sobre un suïcidi també. És a dir, que hi ha gent que se ho pot arribar a creure, ¿vale? De pel·lícules en les que s'ha parlat de la IA, pues, doncs fa poc, per exemple, em van passar una per a veure, no sé si l'han estrenat al cine, que seria Idilia, que parlava d'un govern, no, ja dirigit per una IA. I jo crec que si pensem en cine, en general, crec que tindrem com temor, no?, com por, perquè sempre que s'ha vist la IA, i més en les pel·lícules més populars, s'ha vist com algo perillós, no? Si pensem en Terminator, ho tenim claríssim, no? O inclús si pensem en Matrix o altres pel·lícules, veurem que en general dona temor. Mm-hmm. No sé si volies comentar alguna cosa més sobre això.
Sí, m'ha fet gràcia, entre cometes, que has fet referència a una pel·lícula que parlava de la intel·ligència artificial que governava, no?, que podia arribar a governar. És que això ve arran, sí, del primer capítol de Pixel Mestrat, en què jo vaticinava de que, per exemple, a nivell de corporació local, pues fàcilment una intel·ligència artificial podria governar tots els recursos d'un ajuntament, sí, sense cap error així gros, tenint totes les subvencions, planificant tot el que era més operatiu, no? Diràs que ja se vaticinava això en pel·lícules també.
Sí, això lliga bastant en l'anterior capítol del teu podcast, és veritat que vaig comentar això. Bueno, Idilia, ja te dic, no sé si s'ha estrenat al cine, però per exemple una que sí que s'ha estrenat al cine i està en plataformes, te diu Justícia Artificial. Esta, per exemple, és de que cedim el tema de la justícia i l'aplicació de la llei en general a una intel·ligència artificial. El problema sempre és el mateix. Una intel·ligència artificial, al final, se suposa, s'entén que té algú darrere. En la trama d'aquestes pel·lícules es parla d'això, de qüestionar el fet de cedir decisions a una intel·ligència artificial quan possiblement detrás, però igual que passa ara, hi haguen empreses, no? O sigui, ara actualment també passa el mateix, és a dir, és molt naïf, no?, pensar que els governs no tenen empreses darrere o no tenen cap influència. Però, bueno, la intel·ligència artificial també es donaria el cas, no?
Sí, perquè realment hi ha sesgos polítics o de pensament a qualsevol intel·ligència artificial. Ho vam veure en Grok, per exemple, quan va fer unes opinions anti-woke, entre cometes, que van tenir que arreglar-ho, i després que serà massa woke per altres afirmacions. Vull dir que realment n'hi ha algú detrás de la IA i en els seus sesgos farà que una pel·lícula tire a models més conservadors, més progressistes, més ideològics, no? O sigui que no estarà totalment apartat d'això.
Claro, la IA, en certa forma, en aquests aspectes quasi humana, o podríem dir humana, es deixa influir, no? I agafa opinions dels recursos dels que veu. Llavors, no, genera una opinió en funció del que agafa. Llavors té biaixos i té tendència a seguir estereotips i pot generar o té riscos de discriminació i radicalització. Especialment, quan parlo de radicalització, és pel fet de que la intel·ligència artificial dona una resposta, sempre una. No és com el Google, que tu fas una cerca i tens diverses opcions. La intel·ligència artificial, si nosaltres tenim fe en la tecnologia, et dona una resposta i aquesta serà la vàlida. Si aquesta resposta està sesgada, doncs tenim un problema.
Mm-hmm. Sí, perquè evidentment, sí, per exemple, Elon Musk es fica al món de produir cine a través de les seves plataformes d'IA, evidentment ell té uns rasgos polítics molt coneguts, molt determinats, i tota la seva obra audiovisual evidentment anirà en aquest sergo de la seva ideologia. Clar, allò és el contrapès, qui el farà? El Sam Altman a través de OpenAI amb la seva ideologia més progressista, que se diu, o a través de Xina, que també poden fer les seues pel·lícules. O sigui, serà una batalla de producció. Bueno, de fet, és que actualment seria el que ara hi ha en digital normal, sense IA, pues se trasladarà a la IA. Hi haurà la mateixa gent detrás de les productores que hi ha ara, en els noms i cognoms i interessos, igual que a la IA. Total, tampoc canviarà molt, no?
No, jo crec que en moltes coses serà aparegut, perquè al final tots busquem continguts que es pareguen al que pensem, no? Reforcem les nostres creences. Jo ara mateix, mentre estaves preguntant això, me plantejava, no?, de dir, a veure, abans hem dit que podem crear els nostres continguts, una sèrie, una pel·lícula, etcètera. Torno al tema de la radicalització. Si jo penso d'una manera concreta, podria demanar sempre temàtiques relacionades amb la meva manera de pensar, amb la meva ideologia, i jo cada vegada radicalitzar-me més en les meves creències.
Sí, de fet això ja està passant. La polarització política ve en gran part a l'haver tard de mitjans de comunicació en només una ideologia política, que tu només veus allò i no escoltes la contrapart. D'això hi ha molts d'estudis a nivell dels Estats Units, que això va començar que abans tant la gent demòcrata o republicana solen mirar els mateixos informatius, i llavors rebies informació de la teua part política, però també de l'argument de l'altre, no? Ara el que està ocorrent és que només reps tips de la teua ideologia política, ja no tens el contrapunt.
Claro, els algoritmes, igual que funcionen per a recomanar-te sèries i pel·lícules, te recomanen notícies, i al final el que tendim és en això. Tenim per una part el fet de que quan demanem una pregunta tenim una resposta, i si tenim fe a la tecnologia molt la creem, i per l'altra part tenim el fet una filtració que fa una intel·ligència o una tecnologia i no la fem nosaltres mateixos. És a dir, tendeix a la radicalització, totalment.
Clar, i això s'extrapolarà també al món del cine. Bueno, ja anirem com va evolucionant tot, però bueno, no seria estrany que, clar, els interessos econòmics que estan detrás de les productores de cine i intel·ligència artificial, doncs, bueno, vagin aplicant els seus sesgos i que ens arriben les pel·lícules, les produccions que ells vulguin fer-nos arribar. Ells tindran els estudis de lo que més funciona, també els metadatos que de les persones quan entrem a les xarxes socials, que donem totes les nostres dades, recordem per lo del Cambridge Analytics, que a través de Facebook analitzava tots els perfils de les persones registrades, allà us arribaven els impactes publicitaris per votar esquerra, dreta, el que fos, no? De fet, els humans som un producte que les grans empreses, a través dels datos, ens analitzen i ens influeixen a través de qualsevol producte comercial o també a través de les pel·lícules, inculcant-nos els valors que volen transmetre a través d'allí, no? Recordem, pues, a l'Alemanya de Hitler, no? La pel·lícula aquella, tu me recordaràs el nom, no? El Triunfo de la Verdad, era, o com era? De la pel·lícula aquella.
Sí, crec que era El Triunfo de la Verdad.
El Triunfo de la Verdad. Sí que va ser una gran pel·lícula a nivell tècnic, tal, però bueno, era una propaganda del model nazi, no? Nacionalsocialista de la societat, no? Vull dir que s'utilitzava i no hi havia IA ni hi havia res paregut, però ja s'utilitzaven aquí sesgos, no? Pues ara, per què no també utilitza tot el que és la IA per a millorar també aquest tipus de missatge?
Sí, sí, absolutament. Absolutament. Uh-huh. També, ara que comentàvem això de la IA i dels algoritmes i tal, és el tema de les al·lucinacions, no? Que a vegades també no sabem com pot sortir. Igual ens proposa coses o introduir idees, no? que se'n surten, no? de la lògica o del que seria èticament correcte, no? Diguéssim.
Sí, sí, les al·lucinacions de la intel·ligència artificial, que encara són moltes, encara s'inventa coses, és allò de que si no sap què ficar, pues, ho inventa, i a vegades pues, són més flagrants o altres poden passar més inadvertides, no? La veritat és que hem d'anar molt en compte de com la intel·ligència artificial que se reprodueix en ella mateixa. Mira, que ara dient això m'ha vingut al cap lo de Jurassic Park, no? Quan fan els invents, que el tros d'ADN que li falta, pues, ell mateix l'inventen, lo regeneren, i fan que tots els mascles se convertisquen en femelles, en teoria que no es podien reproduir, s'acaben reproduint. Bueno, clar que la tecnologia pues, se pot anar autogenerant en ella mateixa, el que diem de l'esquinet en Terminator, que ell mateix se puga programar, i també pues, bueno, li pots dir un prompt, fes-me una pel·lícula que comença així i acabi així, i la trama pues, ja són els meus gustos, no? I en un moment que te faci tota una pel·lícula impressionant, només en un prompt coneixen ja els gustos o en estadístiques de lo que li agrada a la majoria, no?
Sí, i ara que estàs comentant això, també me ve al cap parlant de crear, no? Aún queda tot el tema de l'autor i la protecció de la creació, no? Els copyrights, tot el tema legal es complica moltíssim amb això que estem comentant. Què és de qui, les idees, qui és el propietari, no? Jo crec que això és molt complicat. Uh-huh.
José Luis, hem d'acabar ja, que ja se mos acaba el temps. T'agraïm molt que hagués participat avui en altres. Contarem amb tu per a properes edicions de Pixel Maestrat per continuar parlant de cine, perquè bueno, ja sabeu tots els espectadors, que, o oients millor que espectadors, que aquest programa de Pixel Maestrat parlem de fotografia, de vídeo, intel·ligència artificial, parlarem també de ciberseguretat, informàtica i de més tecnologies, per anar arrimant a tots els oients el que són les últimes novetats tecnològiques i que estiguen atents o que estiguen al dia amb un llenguatge que siga el més entenedor que puguem, perquè estigueu una mica al dia de tot el que ens ve damunt i, bueno, també tot el que nosaltres puguem dient i el dia a dia, pues, també pot canviar molt, no? El que avui pensem, una cosa, igual d'aquí un any, mos sorprèn i no té res que veure. José Luis Beltrán, gran aficionat al cine, també membre del jurat del Festival Internacional de Curts Agustí Comas, moltes gràcies per haver participat en nosaltres.
Moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies per deixar-me participar en el vostre programa. I només comentar una cosa, que abans s'ha quedat una mica en el tintero, és El Triunfo de la Voluntat, la pel·lícula a la que fes ment.
Sí, 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 una pel·lícula de referent de lo que és la propaganda política, que, bueno, com a pel·lícula tècnicament va ser un gran hit, no? de l'època com a producció, no? Una altra cosa és que el significat que volia representar siga més o menys agradable al record.
Hi ha que separar el tema artístic i el tema missatge.
Efectivament. Moltes gràcies, José Luis. Fins la propera.
Moltes gràcies. Fins la propera.